A Ràdio Maricel, a cel obert.
Nou i 48 minuts, demà 18 d'agost, els museus de Sitges estrenen una activitat diferent en el marc de les nits d'estiu, en el marc d'aquestes activitats d'estiu que cada any ens acompanyen. Una nit que barrejarà llegendes, històries i també l'observació del cel, perquè aquesta activitat acabarà mirant per un telescopi. L'Observatori d'Astronomia del Garraf i els seus especialistes tindran un telescopi i es buscarà a ull nu les estrelles que acompanyaven les nits de la verema. Amb telescopi, ens diuen des dels museus de Sitges, ens sorprendrem amb el gegant Júpiter i amb els delicats anells de Saturn. Abans, però, l'antropòleg Josep Fornés parlarà d'aquesta història que la humanitat ha mantingut sempre amb els astres, amb allò que queda per damunt de les nostres capacitats, però que veritablement ens ha influït des que som a la Terra. Josep Fornés, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Encara més d'un i més de dos fan servir aquella frase de avui estic de mala lluna, i no sé si fins a quin punt això també respon a aquesta tradició, a aquest vincle absolutament ancestral que tenim amb les estrelles, amb el cel, amb tot allò que des de la Terra podem mirar i al qual no hi podem arribar.
Mira, des de molt antic, des de la vellúria dels temps, des de l'època de Plini el Vell, quan va escriure aquell magnífic llibre Naturalis Historia, que devia ser un dels primers llibres d'història natural que es van escriure, Plini era un gran observador de la natura i parlava de les fases de la Lluna i com els diversos pobles de l'antiguitat atribuïen a la Lluna i les seves fases, els seus planilunis, els seus creixents, els seus menguants, la seva Lluna silent, com deia. És bonic dir Lluna silent a la Lluna nova.
I tant.
O a la Lluna fosca, no? Lluna silent, en deia Plini el Vell. De fet, pensa que ja en aquella època deia, home, i d'això parlo fa 2.000 anys, Plini va ser testimoni de l'erupció del Vesuvi, per tant estem parlant de fa molt de temps. En aquell temps Plini ja deia que amb tot el que ha avançat la ciència, avui dia tot això ja se sap que són de vegades qüestions de les creences de la gent, però bueno, tot i així parlarem dels llamps, parlarem de la Lluna, del Sol, de les seves fases. Si ho deia Plini fa 2.000 anys, què n'hem de dir ara? 2.000 anys després encara la gent creu que les fases de la Lluna afecten el comportament de les persones, i això se sap del cert que no és així. La Lluna el que fa és bellugar el mar amb les marees, allà on es pot notar, més o menys, però no afecta directament els humans. El que sí que podria afectar és la insolació. I no només parlo d'estar exposat masses hores al sol, sinó fins i tot el temps de llum. Ara estem en una època, el mes d'agost, amb la pluja de les llàgrimes de Sant Llorenç,
sí,
i amb tot el que és el temps que comença la verema, estem en un temps en què sembla que cada vegada hi ha menys llum. I més quan ens canviaran l'hora, allò que passa, que sembla que ens tractin com les gallines, doncs ens afecta, perquè hi ha una zona del cervell, que és l'hipotàlem, que li afecta la luminescència. O sigui, el nostre estat d'ànim es veu afectat per si tenim més hores de llum o menys hores de llum, però no pas per les fases de la Lluna. Però del que parlarem en la xerrada del Palau Maricel, dels museus de Sitges, és de com aquestes creences, Saturn, tots els déus del cel, la Lluna, la darrera Lluna de primavera que va captivar Juliana de Montcornillon, Santa Juliana, que va inventar-se la festivitat del Corpus, per dir-ho d'alguna manera, com ens ha afectat, oi tant, a Sitges ha afectat, per exemple, amb que la gent té un desfici per omplir els carrers de flors. Et sembla poc, si no la Lluna ha afectat a la gent de Sitges.
Quan parlem de Stonehenge,
parlem de solsticis, parlem dels moments en què des de molt antic, des de l'època neolítica, perquè bastant gens estem parlant d'Estalgens, estem parlant d'això, però no només d'Estalgens, de la pedra dreta, del dolmen de la pedra de Gentil,
sí,
de tot el que és els nostres restes megalítics que en tenim a Catalunya, i en tenim a llocs ben amagats, entremig del bosc. Pots trobar-te un menhir, pots trobar-te un dolmen, pots trobar-te restes d'aquella gent primitiva. Podem trobar pedres de llamp. Què són les pedres de llamp, sinó aquelles pedres que els antics humans de fa 6, 8, 10, 12 mil anys tallaven i miraven de polimentar de forma que quedessin bé per fer-les servir com a eines, no? Són els bifassos prehistòrics. Antigament a Catalunya se'n deien pedres de llamp. Era ni més ni menys allò que la gent volia creure, que estaven fetes per un llamp, i com tothom sabia que un llamp no podia caure dues vegades en un mateix lloc, si te'ls posaves a la butxaca o si els posessis a damunt de la casa, quan acabava el mestre d'obres de fer la casa, mai no cauria un llamp en aquella casa i estaria guardada de tot mal. Vet aquí com els astres, els fenòmens meteorològics, la Lluna, el Sol, Saturn, les fases de la Lluna, han afectat en les creences populars i han donat origen a un patrimoni cultural immaterial immens. Festes com la nit de Sant Joan, festes com la nit de Nadal, festes com la festa de l'arbre de maig, festes com el Corpus, són festes del calendari lunisolar. Han afectat la nostra cultura, la nostra forma d'entendre el món.
Segurament qui us escolti i qui tingui una certa edat haurà associat moltes d'aquestes paraules a vivències de la infantesa. Des d'allò dels mobles corcacs, si vens en compte en fer alguna cosa, si la nit, si la lluna, etc etc. Les generacions actuals ho tenen tan present, això?
No tenen present aquestes històries sagrades de l'antiguitat, no tenen presents, diguéssim, aquestes creences, però en tenen d'altres de noves. És evident que els humans som éssers rituals, som animals rituals. Piquem de mans encara quan ens agrada una cosa, aplaudim. Encara, tot i que, diguéssim, estem avassats a tenir la gent gran en llocs que no, avui en dia doncs no els resulten gaire segurs, com són els centres sociosanitaris. Tot i això, per exemple, quan morim anem a enterrament, fem funerals, fem rituals. Quan perd el Barça ens entristim. Vull dir, ens afecta més una derrota futbolística que una fase de la Lluna avui en dia, no? I que m'entén?
I tant.
Tot i així, encara ens afecten aquests fenòmens i vivim encara els rituals d'una forma absolutament viva, també la gent jove. Les llegendes i les històries sagrades de l'antiguitat potser es poden haver perdut, però hi ha noves llegendes urbanes que omplen l'imaginari col·lectiu i particular de cadascú dels col·lectius de gent, també de la gent jove. Per tant, no deixem de ser animals rituals, tot i que, per exemple, parlant de Sitges i parlant d'una cosa que conec bé, el meu amic Pep Marcet, que tenia la drogueria allà a la cantonada del carrer Sant Salvador, amb el qual compartíem la passió per la gralla. Jo havia vingut a tocar el Ball de Pastorets. Just també recordo l'any 85 vam haver de pagar la processó perquè havia
Mare
de
Déu.
De forma imminent. Jo recordo que el Pep m'explicava que la tanya per fer les gralles, com molta gent deia, havia de ser tallada amb la darrera lluna de gener. Molt bé. Totes les escombres de canya tenien unes canyes mascles estupendes que el Pep tenia a la seva drogueria i ell les tallava i les polia i les tallava per fer unes pales, unes canyes,
unes inxes. Unes inxes.
Que eren les més magnífiques de Catalunya sencera. I dels països catalans, la veritat, les inxes que fabricava i que deu encara fabricar Pep Marcet són les millors del món. I són de Sitges. Vull dir, he tingut l'honor de poder tocar la gralla amb aquestes inxes i amb ell mateix, i amb en Josep Maria Badell i tota la colla. I la veritat és que serà la lluna o no serà la lluna, però aquelles canyes tocaven molt bé.
Serà la lluna o no serà la lluna, però fins a quin punt ens serveix aquesta creença, o allò que alguns en poden dir, no sé si d'una forma ja més displicent o menys tenidora, supersticions que ens acabem creient perquè necessitem creure en alguna cosa.
Els fake news són les noves creences. Els fake news, que en diuen ara. Ara en diuen així, abans en deien supersticions.
D'acord.
Ara se'n diuen fake news. I ja, si abans hi havia grans sacerdots com Sant Ciril, que va fer matar i espellifar, pobre, la Hipatia d'Alexandria, una gran científica, directora de la Biblioteca d'Alexandria, va ser assassinada pels primers cristians, el primer bisbe d'Alexandria, Sant Ciril. El van fer sant, pobret, eh? A la pobra Hipatia no la van fer santa, però és una màrtir de la ciència. Doncs si en aquella època hi havia gran gent apoltronada que feien córrer calúmnies i fake news, avui en dia tenim Donald Trumps que diuen que bevem la GIA i gent d'aquesta. Hi ha gent que creu que això de la mascareta no cal, fins i tot fan manifestacions a la plaça de Colón. Tot això són les noves supersticions, ni més ni menys. També hi ha qui no vol creure en les autoritats sanitàries. Hi ha qui s'inventa noves maneres de veure. Hi ha qui també és crític, cosa que em sembla meravellosa, Vull dir, perquè que no ens falti la crítica i la contestació.
Ho pregunto però, perquè
són noves creences.
Com a antropòleg, la humanitat necessita, no sé si dir aquesta ambivalència, creure en
les creences. Sí, tant. Les creences s'obren camí. Si no creus en una cosa, acabes creient en una altra. La gent és... els humans som animals socials. Jo diria que som animals també un pèl espirituals en aquest sentit. Vull dir que allà on no hi ha una religió oficial, hi ha un sistema de creences purador.
D'acord.
Tot poble té el seu sistema de creences i vol creure en una cosa o en altra. I les persones humanes som així. Ens agrada creure. Ens agrada creure que aquell qui estima ni mor no ha acabat de morir del tot. Mm-hmm. Ens agrada creure que si prenent això ens salvarem, ens curarem, ens guarirem. Fins i tot hi ha qui té la creença de que passejant per la sorra de la platja li va bé, diguéssim, pels peus, i fins i tot hi ha traumatòlegs que ho recomanen. D'altres diuen que va bé remullar-te els peus a l'aigua i anar caminant a la voreta del mar, diguéssim, perquè t'hi vagi bé. I fins i tot quan hi havia confinament, hi havia autoritats que permetien anar a passejar a la vora de la platja si tenies els peus inflats. Oi que m'entens?
Mm-hmm. Home, és que ara vivim una època en què, no sé si una gran majoria pensa, no, és que més ens agradaria creure en alguna cosa, però és que és difícil creure ara en alguna cosa, amb tantes de diferents que se'n diuen, i com dieu, en alguna cosa hem de creure per continuar endavant.
Mira, ahir va ser Sant Roc. Sant Roc és un dels sants taumaturgs més importants. Tenim Sant Roc, Sant Miquel Arcàngel, Sant Sebastià, que també és un sant molt miracler, que resulta que va bé per als mals de pestilències, plagues, epidèmies, pandèmies i tot. Això és així des de Galmón es Món.
Mm-hmm.
Els antics grecs, en els temples, penjaven com una mena de làpides petites de pedra, moltes vegades de marbre o d'allò que tenien a mà, i donaven les gràcies a una divinitat per el favor que els hi havia concedit. D'això se'n diuen exvots.
Sí.
Exvots ve de la paraula votus llatina, ens ha arribat des de l'expressió llatina, no des de l'expressió grega, i volia venir a dir un compromís absolut, una devoció a un sant, una santa, un déu, una deessa, una divinitat, la que fos. Si els antics grecs ja omplien al voltant dels temples amb exvots, vol dir que aquesta pràctica, aquesta mania, diguéssim, aquesta creença, aquestes ganes de voler creure que els déus t'afavoriran, és molt antiga, és antiga com el temps. Per tant, que avui en dia la gent busqui remeis, busqui invocacions. Fins i tot, jo recordo ahir a la plaça Nova de Barcelona, els festaires de la plaça Nova que es fan dir plaçanovins, tenien un Sant Roc pintat així amb colors llampants, la mar d'estupendos, intentant protegir la festa perquè les autoritats no la prohibissin. En un moment en què tot està prohibit, tot es, no es pot fer festa, no es pot fer res, no surtis, en tot cas, ojo, que mira, nosaltres vam haver de fer aquí gràcia a les matinades des dels campanats,
sí,
perquè no ens els deixàvem fer des dels carrers. Doncs una mica és això. A l'edat mitjana, a la ciutat de Barcelona, hi havia un comitè sanitari que es deia la Junta del Morbo, i que no m'entengui malament ningú. De morbo, d'aquí ve la paraula morbiditat.
Entesos.
Per tant, eren el Comitè de Salut Pública. La Junta del Morbo, que depenia d'alguna manera del Consell de Cent, era l'encarregada de prohibir o autoritzar concentracions públiques, allò que els romans deien dies nefasti o dies àter o dies fasti, dies nefasti, dies per fer festes o per fer assemblees públiques o dies per no sortir de casa, no? Dies fastos o nefastos, el seu calendari me'l dividien d'aquesta manera. Doncs la Junta del Morbo a l'època medieval a la ciutat com Barcelona prohibia doncs, concentracions públiques en temps de pestilències. La pesta, diguéssim, germana de la nit i amiga de la fam, era un assot que assolava a la gent. No hi havia remeis coneguts. De pesta no només hi havia la pesta bubònica, hi havia el còlera, hi havia la febre groga, els tifus, la lepra, es podia dir qualsevol cosa bèstia que no se sabia com guarir, com per exemple el Covid-19, la Covid-19 aquesta, se'n diria pesta. Vull dir, és una forma correcta de nomenar-la. Això és una pestilència, és una pesta, és alguna cosa, és una sot que mata la gent i no s'hi pot fer res, o de moment. Llavors, doncs, en aquella època, es prohibien les concentracions públiques, igual que ara, ja estem parlant del segle XIII, del segle XIV. Pensa que només hi havia una cosa que et permetia poder celebrar una festa en un carrer o en una plaça, que és que en aquell carrer o en aquella plaça la gent hagués fet el vot del poble a un sant taumaturg, per exemple, Sant Roc. En el carrer s'hi posava una fornícula, aquella capelleta, la paret, on hi havia la imatge del sant. Si hi havia la imatge del sant, la Junta del Morbo autoritzava, malgrat el temps de pestilència, autoritzava a fer d'alguna manera la festa. Vet aquí perquè a Barcelona van aparèixer tantes fornícules amb Sant Roc, Sant Sebastià i tota mena de sants perquè la Junta del Morbo els permetés anar sense mascareta.
I
el Sant Roc ha estat substituït pels bars i les tavernes.
Hi ha molts indrets de Catalunya que encara conserven les fornícules.
Doncs
que molts, sí, sí. El que passa és que, esclar...
Aquesta és la raó, és combatre una pandèmia.
No sé si dir que com que és difícil que a la Terra hi trobem solució, si molts cerquen la invocació al cel per veure si hi ha una mica més de fortuna.
És aquesta la idea.
És aquesta la idea.
D'acord. És aquesta la idea de la xerrada que farem. Invocarem al cel i parlarem del cel de les festes.
I aquesta xerrada acabarà... Ens diuen des dels museus, amb la contemplació del cel a través d'un telescopi.
És una forma de tocar de peus a terra mirant el cel. Veure que de tot això que estem parlant són petits cossos celests. També explicarem contes. Si vols te n'explico un.
Vinga.
Les antigues creences africanes, Àfrica la tenim ben a prop i estem més a prop del que ens pensem també culturalment. Hi ha una creença que en el temps dels somnis, en el temps antic, en el temps aquell antic on tots érem iguals, les dones africanes molien el mill amb uns morters enormes. Anaven saltant mentre cantaven i anaven molent el mill. Saltaven i saltaven amb la mà de morter picant gairebé el cel. Heu de pensar que el cel abans era molt més a prop que no pas ara. La seva tela era molt fina. Les dones anaven saltant i sense voler anaven foradant la tela del cel. Vet aquí que una va fer un estrip més gran que les altres.
Sí.
Avui en dia, quan es fa de nit, encara podem veure, si mirem al cel, els estrips i els forats que van fer les dones africanes mentre molien i picaven en el morter el mill per fer els pans.
Si n'hi ha de...
Això és un conte.
Sí, sí.
Això és un conte, una història sagrada, una llegenda, digue-li com vulgui.
Si n'hi ha de... Si n'hi ha de lirisme i de poesia, en els contes i en les llegendes, més enllà del que expliquen, que són molt importants. Demà a la nit, el Consorci del Patrimoni proposa aquesta novetat respecte al seu programa habitual dels estius, que és aquesta nit en què els estels, el cel, les llegendes i l'observació també del cel seran protagonistes. I qui explicarà aquests contes serà l'antropòleg Josep Fornés, que ens ha acompanyat aquest matí. Senyor Fornés, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, una més, encara toqueu la gralla?
I tant. Bé o malament la toquem.
Bé o malament. Gràcies de nou. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.